Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
El Servei de Joventut de l'Ajuntament de Sant Sadurní ha començat aquest 2024 amb diferents activitats i recursos dirigits als joves. Tot un seguit de projectes que avui volem conèixer de la mà de dues de les persones que estan al capdavant del servei i que ja ens esperen a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
Anem ja, doncs, a descobrir aquests projectes que ens preparen des del Servei de Joventut pels propers mesos i per això hem convidat aquí al Penedès en xarxa a l'educadora Montse Pausa i la psicòloga Marina Ribas. Molt bon dia a totes dues. Què tal? Com estem?
Bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
Bon dia.
Es presenten mesos potents. El 2024 ha començat carregat de projectes que encapçaleu des del Servei de Joventut. El repassarem durant els propers minuts. Comencem, si us sembla, Montse, amb el projecte Enllaç 2024.
Sí, aquest projecte és el segon any que el duem a terme. Fa 2 anys es va fer una prova pilot i aquest any, doncs, l'hem ampliat una miqueta. Té a veure amb el tema de l'abandonament prematur escolar. Som conscients i, de fet, ens arriben moltes demandes de molts joves que han abandonat prematurament els estudis, és a dir, han acabat l'ESO o no l'han acabat, i que en aquest moment es troben en situació de que no treballen ni estudien. Per tant, doncs, creiem important abordar aquesta temàtica des de l'àmbit compensatori, no? fer un projecte socioeducatiu com a mesura compensatòria d'aquesta situació. És un projecte socioeducatiu, com deia, té a veure amb l'inserció sociolaboral, està destinat a joves d'entre 16 i 21 anys i amb aquest perfil, que han abandonat els estudis, que estan en una situació que no estudien ni treballen. L'objectiu una mica és oferir formació, orientació i acompanyament d'una manera integral amb aquests joves i per tal de millorar la seva ocupabilitat o que es tornin a reenganxar al sistema educatiu amb qualsevol dels tipus de formació que hi pugui existir. Els continguts són com amb 3 paquets molt grans, és com un procés de creixement personal, professional, bastant potent. El primer pilar seria una mica treballar les competències personals i socials, per exemple, temes d'autoconeixement, no? Que es puguin mirar cap endins i saber com són, quines habilitats tenen, quins talents tenen, què els motiva, no? Tot això. Temes també de gestió emocional, que treballarem amb la Marina, conjuntament, comunicació assertiva, resolució de conflictes, és a dir, tot aquell paquet d'habilitats que els permetran, doncs, una mica conèixer i saber moure's per l'entorn. Després treballaríem també competències professionals, aquí entrarien tot el que són hàbits laborals, com afrontar amb èxit una entrevista laboral, recursos per la cerca de feina, fins i tot farem gestions i tràmits, aquells que no estiguin apuntats al SOC, per exemple, doncs els ajudarem a que facin tots aquests tràmits, visites a empreses també, tot aquest àmbit. I per últim, que això una mica sí que és el carmelet que amb ells els motiva molt, és que sortiran d'aquí amb 2 titulacions. Una és l'auxiliar de magatzem, molt bàsica perquè són 10 hores, però suficient com perquè els permeti trobar una feina. I també el carnet de carretoner frontal. És a dir, és un abordatge integral perquè surtin d'aquí, doncs, empoderats i empoderades de cara al mercat de treball o seguir estudiant.
Al final, és una franja, és un gruix de població important, no?, que està en aquest moment complicat de no estudiar, no treballar i en el que una mica també se'ls ha d'ajudar, perquè de vegades no és una elecció, de vegades ve donat per altres circumstàncies, i també fer aquest acompanyament també és important.
Jo diria que, o pels joves que em van arribant i el que vaig detectant, que són factors multicausals, no? Molts venen amb situacions familiars a vegades complicades, d'altres no tant, però sí que el fet comú és que surten molt desenganyats del sistema educatiu. Molts d'ells no han encaixat en un sistema educatiu que no té en compte aquesta diversitat, no? Aleshores, bueno, han sortit, doncs, molt, molt cremats, que podríem dir-ho així, i sempre diuen que no volen estudiar. Aleshores, han hagut de fer un peron, estar molt de temps sense fer res per tornar a reconnectar amb aquestes ganes de fer alguna cosa i també com a necessitat, està clar, perquè no, han de treballar, han de generar uns ingressos i han de començar a caminar i a fer-se adults. Aleshores, aquest trànsit, aquest projecte, pretén una mica ser aquesta catapulta, no? que els impulsi una mica a tornar a formar part del sistema, a tornar a moure's, a tornar a motivar-se i a fer coses per ells, sobretot això.
Els joves que ens estiguin seguint i que se sentin una mica interpel·lats a venir a participar, que tinguin ganes, com ho han de fer, Montse?
No són unes inscripcions que haguem obert de forma així, o hem fet publicitat de forma oberta, perquè sí que són joves que ja han vingut per aquí al servei. Ja m'han vingut a veure, ja han vingut a fer aquesta demanda, no?, a explicar la seva situació. Per tant, són joves que ja tenim com detectats. També hem contactat amb instituts de secundària, perquè sabem que tenen contacte amb exalumnes que van acabar l'any passat i que saben que estan en aquesta situació. Per tant, mitjançant, estirant del fil, de diferents professionals, l'equip de serveis socials, les educadores, treballadores familiars, també m'han derivat casos. Aleshores, bueno, una miqueta és això, però sí que entre ells també s'ho van dient, no? Tinc un jove apuntat que m'ha dit, escolta, em tinc un amic que també està en la mateixa situació, a veure si et pot venir a veure. Aleshores, això, el boca a orella també funciona molt bé.
El treball en xarxa sempre, sempre funciona, sempre dona bons fruits.
Sí, i de fet aquest projecte també es pot realitzar gràcies a la col·laboració d'altres departaments de l'Ajuntament, per exemple, el Departament de Mediació, Serveis Socials, el tema de l'Espai Jove que es realitza al CAP. També farem amb la Núria del Safat alguna sessió relacionada amb temes de prevenció de consum, hàbits saludables. Amb l'Oficina Jove del Consell Comarcal també ens dona un cop de mà fent un taller sobre habitatge. En fi, que sí, el treball en xarxa ens nodreix. Sí, sí.
Anem ara, Marina, amb l'Escolta Jove. N'hem parlat alguna vegada aquí al Penedès en xarxa. En el seu moment vam presentar el projecte Es reprèn l'Escolta Jove, si et sembla, abans d'explicar qualsevol cosa més. Fem memòria de què és l'Escolta Jove.
Sí, l'Escolta Jove és un servei d'escolta i acompanyament emocional que jo com a psicòloga realitzo amb els joves. L'última vegada ho fèiem de joves de 12 a 25 anys, ara hem ampliat una mica aquesta franja, considerant que joves es consideren fins a 30 anys, per tant aquesta vegada seran de 12 a 30, i el que es tracta una mica és fer sessions individualitzades a joves, sobretot faig individualitzades, però també he fet alguna grupal o fins i tot algun taller amb famílies, però bàsicament és això, de tots els... aquest camí que hi ha amb els joves que moltes vegades es senten desemparats o no senten que se'ls escolti, doncs donar-los una mica aquest espai. Llavors, també una mica el canvi que hi ha hagut, o sigui, ha sigut l'enfocament que... O sigui, l'Escolta Jove ve marcat des de la Diputació, però és un projecte molt ampli, llavors a cada municipi s'ajusta una mica segons les necessitats i nosaltres seguim una mica a com ho han fet també des del Consell Comarcal. Hem agafat la idea també del de Duides, que es diu el del Consell Comarcal, i la idea és poder també anar als instituts, com ja es va fer l'última vegada, i llavors visitar els instituts i fer servei d'acompanyament allà, i també aquí l'Índex. I llavors una mica ja tinc repartit els dies que aniré a cada institut, ara potser hi ha alguna modificació horària, però sí que respecte a l'últim cop hem ampliat també una hora als instituts, perquè hem vist que realment hi ha molta, molta demanda, i també aquí l'índex, però s'ha pogut ajustar d'aquesta manera i poder quadrar-ho així. Així que al principi doncs, tot seguirà com s'estava fent, tot polint una mica les coses que hem anat veient ara que ja hi ha més experiència, i en principi ha de seguir fins al desembre, aquesta vegada sí, que tenim la subvenció fins al desembre, per tant espero poder donar servei a molts joves perquè realment ho necessiten i ho estan demanant.
Demanda, ara ho deies, Marina, molt alta d'aquest servei. De fet, t'acabes de reincorporar i has entrat per la porta gran perquè des del primer moment la feina és gran.
Sí, realment, clar, jo tinc un número de WhatsApp amb què els joves em contacten i ha estat parat el mòbil durant aquest meset que no he estat i realment ja hi he engegat i moltes demandes de, sisplau, d'una hora dels joves, que a més moltes vegades costa que ells mateixos expressin aquest desig, no?, de voler que els escolti, no voler demanar ajuda, i és algo que estem aconseguint i fent una mica menys tabú tot el tema de psicologia i més amb joves, crec que s'està aconseguint.
Abans la Montse ens parlava del boca a orella. No sé si en el teu cas també el boca a orella ajuda.
Totalment. O sigui, tinc molts joves que entre ells es coneixen i és perquè uns s'ho han anat dient als altres. També, o sigui, una mica la Montse també ha explicat com els hi arriben els joves. Jo, sobretot, als instituts doncs, arriben o per demanda pròpia perquè els vam passar classe per classe a explicar el servei o si no també pels tutors o psicopedagogs del centre en què detecten també una demanda i si no aquí a l'índex mateix ells mateixos contacten o potser les famílies són també qui contacten.
Els problemes, les preocupacions més habituals entre els joves que et venen a veure, quines són?
El tema d'autoestima està present en la majoria de joves, autoestima, inseguretats i també ara mateix molta ansietat, ja sigui per temes acadèmics, temes pues, amorosos, familiars, també hi ha moltes preocupacions familiars que realment des de casa sembla que no que passin de tot i realment està allà. I també ara estic començant a veure autolesions, una mica això seria...
De vegades tendim a Marina, no sé si és la meva sensació, a banalitzar els problemes dels joves.
Sí, és bastant freqüent, no? Com que nosaltres mirem enrere i és algo que ja hem passat, no? Doncs llavors ho veiem com algo, pues és fàcil de poder resoldre, però realment quan ells t'expliquen, si tu et trobes en aquell moment amb els recursos que tenen ells en aquella situació, és difícil de gestionar-ho. Vull dir que no és que n'estiguin fent gramassa o estiguin... magnificant. Realment es troben en molts reptes al seu dia a dia.
No sé si a algunes de les persones que teniu a l'enllaç són les mateixes que en aquesta escolta jove.
En aquest moment potser no coincideix, però sí que, clar, són joves que jo ja fa uns mesets que estic fent acompanyament, no? I sí que ja els he parlat de la Marina, perquè n'hi ha algun que presenten quadros realment... bueno, d'una desmotivació molt gran, estan moltes hores a casa, molts no surten de casa... en tot el dia, no? Estan amb les pantalles, no tenen cap motivació de res, i això, clar, això a nivell de benestar emocional, doncs, clar, té una repercussió. I probablement podrem fer un treball conjunt aquí les dues, tant fent sessions dins l'enllaç com després que la Marina pugui atendre de manera individual alguns d'aquests joves, sí, sí.
Clar, la idea l'any passat encara no estava al programa d'Escolta Jove quan la Montse va realitzar l'enllaç, i aquest any encara m'acabo de reincorporar, però sí, la idea és que pugui també captar alguns joves de l'enllaç i poder pues, acompanyar-los emocionalment en aquest procés també.
I alguna idea que teníem també per aquest any és poder fer algunes sessions grupals, perquè vam detectar doncs, que hi havia, no sé, doncs, 4 o 5 joves que presentaven, dels que tenen la Marina, les mateixes sintomatologies, no? Ansietat, autoestima baixa, doncs vam pensar, ostres, per què no de manera conjunta podríem fer alguna sessió grupal i acompanyar doncs, a través de dinàmiques o a través de, potser jo més des de l'orientació i un altre tipus d'acompanyament, però fer-ho així com no? Aquest treball en xarxa entre les dues que dèiem, que
sí, complementar-nos, exacte, una mica.
I poder fer sessions grupals i fins i tot algunes amb famílies, que ja en vam fer alguna l'any passat i va funcionar molt bé, va tenir molt d'èxit i ja tenim temes proposats per les famílies que estan interessades i que les dues podem bueno, no sé, acompanyar en aquest sentit.
De fet, suposo que quan la problemàtica és la mateixa, sentir que hi ha algú que està en la mateixa situació que tu, que està patint el mateix i que se sent igual, sempre és com aquell recolzament, no?
Total.
Sempre ajuda.
Sí, sí. Entre ells no tenen tant la dinàmica d'explicar-se les coses. Sí que els adults busquem aquella amiga o aquell amic de referència, no? Anem un momentet a fer un cafè, ens desfoguem. Ells potser no tenen tanta tendència a parlar de les coses personals entre ells, els joves.
Especialment els nois, almenys els que jo m'he trobat.
I oferir-los un espai segur amb dues persones que, bueno, que els acompanyem d'una manera amorosa, no? Comprensiva, doncs clar, això amb ells els genera és un recurs, jo crec que molt potent.
Però sí que tal com has dit abans, o sigui, em trobo molt joves que diuen és que li he explicat o li he provat d'explicar això a algú i potser li ha tret importància. Doncs si també et proves d'obrir i notes aquest rebuig o que no et sents escoltat o li treuen importància al teu problema, doncs el proper dia el que fas és no explicar-ho.
Marina, estem acabant una mica amb el tabú d'anar al psicòleg o no?
Bueno, comencem. Encara hi ha feina a fer, realment. I sí que em trobo que... potser els joves tenen més facilitat d'anar-hi, però sí que és veritat que encara entre els pares o mares d'aquests joves, alguns d'ells encara ho veuen com... No, és que ell no té cap problema, no hi ha d'anar. I jo sempre dic això de que problemes en tenim tots i que el psicòleg hi van els que els volen solucionar.
Molta feina a fer en aquest sentit. Anem, si us sembla, amb el Tutories, a aquestes activitats que any rere any realitzeu per joves entre 14 i 25 anys, també per a famílies una mica dedicades a orientació tant professional com acadèmica.
Sí, aquesta, bueno, és un paquet d'activitats que formen part del gran paraigües, que li diem sempre, i després de l'ESO què? No? Ara ens trobem en unes dates on d'aquí un parell de mesos hauran de prendre una decisió, hauran de començar a fer els tràmits per inscriure's a cicles formatius, batxillerat. Aleshores, bueno, sempre són uns mesos on rebem moltes consultes, així que donem suport i fem activitats d'orientació acadèmica i presa de decisions als instituts, a quart d'ESO o tercer d'ESO, depèn de la demanda que ens fagin, però després també aquí a l'Índex fem xerrades i tallers a les famílies, no? Perquè realment és un tema que des de casa també es treballa i les famílies tenen molt a dir. Aleshores, si ofereixes aquest suport i aquesta informació tant al jove amb un llenguatge proper cap a ells, però després cap a les famílies també adequat a com ho viuen elles, no? Doncs clar, fas aquest compèndit de recurs que amb ells els hi és molt útil, la veritat.
Quines xerrades feu aquí a l'Índex?
Fem una xerrada sobre el tema de la presa de decisions. Pensem que és un tema important. Hi ha moltes coses a tenir en compte a l'hora de prendre una decisió. Són joves de 16 anys, probablement és la primera vegada que es troben a la vida en aquesta tessitura d'haver de prendre una decisió important. Aleshores, tenir aquests recursos o aquestes eines i estratègies a l'hora d'afrontar aquest moment és important, no? Aleshores, sí que els enumerem una mica aquestes cosetes que han de tenir en compte, no? Coneixes el mateix, conèixer molt bé l'oferta educativa, una mica estar ben informat i saber ben bé quins passos s'han de fer per prendre una decisió, i això ve acompanyat també d'això, d'aquesta segona part de la xerrada on s'expliquen els itineraris formatius, tota l'oferta educativa que hi ha. Després fem un taller orientat també sobre les professions de futur. La societat avança a una velocitat vertiginosa, tot canvia molt ràpid, estan passant coses com molt dràstiques, no? El canvi climàtic, el tema de l'era digital, tot això va molt ràpid i realment doncs, es calcula, no em vull equivocar amb les xifres, però més o menys hi ha unes 300 professions que quan aquests joves d'ara que fan quart d'ESO s'hagin d'incorporar al món laboral, són unes 300 professions que existiran i que ara encara no sabem, que no existeixen ara. Aleshores, bueno, és un fet a tenir en compte també, no? Cap on va el mercat de treball, com seran les professions del futur. I això és important també tenir-ho en compte. I després fem una tarda d'assessoria acadèmica, que ve l'assessora acadèmica que treballem conjuntament del Consell Comarcal, de l'Oficina Jove, i aquest dia ja fem atenció individualitzada, a mitja horeta a cada persona que ens demani cita, que és una feina que ja estem fent. De fet, aquests dies ja ens estan venint moltes famílies amb molts joves preocupats perquè han de prendre aquesta decisió, no saben cap on tirar, què fer. El missatge que donem sempre és calma, calma, perquè venen molt angoixats, les famílies també, no sé què m'agrada, no sé què vull fer. No? El treball de l'autoconeixement realment no es fa, ni a les escoles ni des de casa. Aleshores, és un tema pendent, crec, i és un moment que aquest punt és molt comú entre tots i totes. Aleshores, bueno, donar-los aquest missatge de calma, no? De dir no passa res, pots triar, ara tens l'oportunitat de triar, d'estudiar alguna cosa que realment t'agradi i et motivi, i d'aquí 2 anys vista ja veurem, no? Però que sobretot que ho vegin com una oportunitat, no com un drama.
Important, important. Aquests itineraris formatius, dia 4 de març, les professions del futur, 11 de març, i aquesta assessoria acadèmica i professional, 14 de març, tot pel mes de març.
Tot el mes de març.
Com ho han de fer per apuntar-s'hi?
Doncs tenim tota la informació a la nostra pàgina web, indexjove.cat, i tenen el formulari, que és molt facilet d'omplir, molt ràpid, i ens arriba directe a nosaltres i ja anem apuntant a la gent i per l'assessoria anem donant hores en funció de la disponibilitat de cadascú.
Ens falten uns minutets finals. No sé si voleu apuntar alguna coseta més, alguna cosa que se'ns hagi quedat en el tinter i ens haguem oblidat.
Bueno, a nivell de joventut, clar, a vegades es relaciona joventut només amb l'edifici de l'Índex, no? A joventut fem molta feina, fem molts projectes que a vegades no es visibilitzen, per això estem contentes avui de poder explicar-ho aquí. Realment fem una tasca important, crec, d'acompanyament als joves, aquest acompanyament d'aquesta etapa de transició cap a l'etapa adulta, no? I que a vegades des de casa doncs, també es viu amb angoixa o així. I bueno, aquí estem per fer tot això i tot allò que se'ns acudeixi de més. I bueno, que ja saben que l'Índex també és un espai on poden venir i poden comptar amb nosaltres, pel que sigui.
Sí, sí, una mica animar també els joves a que puguin venir a l'Índex a conèixer l'espai, perquè quan vam fer el passar classes als instituts moltes vegades molts dels joves no coneixen l'espai i realment és un espai que està superbé, que poden venir a estudiar i també així també estan en contacte amb la Montse, amb el Jordi i amb mi, i al final és aquesta xarxa la que després fa, si necessites alguna cosa, he tingut un problema, potser contacto amb tu, Marina, o no sé què faré l'any que ve, doncs Montse, vinc a parlar amb tu, o una mica que estiguin lligats al municipi.
I som persones que portem molts anys treballant amb adolescents, i és xulo perquè som unes figures com intermitges, no som ni professors, ni pares ni mares. Aleshores, som com uns referents adults, en aquest sentit, doncs, diferents, no? Potser més propers, més enrotllats, que no anem amb uns missatges molt paternalistes, i això sí. Ells els hi va superbé.
Ja, jo, de fet, fa uns anys era adolescent, i així també tinc la capacitat de posar-me a la seva pell i entendre'ls una mica més.
No se'ns ha oblidat, que de vegades s'oblida, no? Allò que dèiem abans, que banalitzem els joves, de vegades se'ns oblida que tots ho hem estat, de joves.
I tant.
I què és el que ens passava pel cap.
I tant.
Montse, Marina, un plaer tenir-vos avui al Penedès en Xarxa presentant aquests tres projectes que dureu a terme durant els propers mesos. Moltíssimes gràcies, que vagin molt i molt bé i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en Xarxa.
Heu escoltat les noves cançons dels Rolling Stones, ara ja fa uns mesos que van treure aquest disc. Aquesta és una, juntament amb Lady Gaga, canten Sweet Songs of Heaven.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en Xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Alt Penedès creix sobre el del 3% al 2023, amb una terciarització de l'economia. Segons les dades que es desprenen del darrer informe trimestral del Mercat de Treball i Teixit Empresarial, elaborat pel Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona, l'any passat va acabar a nivell econòmic i, pel que té a veure amb l'Alt Penedès, força millor del que es preveia en el seu inici. Segons explica la directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Barcelona, Mari Carmen Poveda, estaríem parlant de xifres de rècord amb 43.605 llocs de treball el 2023, sent la més elevada en quant a afiliacions des del 2008 a l'Alt Penedès. Poveda remarca que l'economia de la comarca ha crescut un 3,2% en el darrer any, amb un increment de la terciarització. En paral·lel, el teixit empresarial penedesenc va incorporar 10 nous comptes de cotització en el darrer trimestre de 2023, respecte al mateix període de l'any anterior, amb un creixement relatiu idèntic a l'experimentat al conjunt de Catalunya. Amb tot, la comarca frega les 5.000 persones aturades al tancament del desembre del 2023, fet que suposa també el valor més baix per aquest mes des del 2007. El grup de Junts per Sant Sadurní lamenta que el govern municipal pretengui aprovar aquest divendres el pressupost pel 2024 sense haver-lo negociat amb els partits de l'oposició i només 4 dies després d'haver-los donat a conèixer, tot i que venen al diàleg com a mostra de la seva forma de fer. Per Junts, aquesta forma de fer política està marcada per la falta de transparència i la inacció del govern municipal. A més, el fet que es convoqui de forma exprés, sense temps per estudiar la proposta i fer les propostes necessàries que Sant Sadurní necessita per sortir de la paràlisi institucional que pateix a dia d'avui. L'Ajuntament d'Olèrdola preveu activar en breu solucions per garantir un major aprofitament d'aigua. El regidor d'Urbanisme, Paisatge Urbà i Espai Públic, Jordi Álvarez, ha anunciat en una entrevista a Canal 20 Ràdio Olèrdola que en breu s'activaran solucions per aprofitar aigua dels dipòsits de distribució que ara no s'utilitza i que podria dedicar-se a usos com la neteja viària, el rec d'arbrat o actuacions de l'ADF. Álvarez indica que el propòsit és evitar la pèrdua estimada diària de 1.000 litres d'aigua, que un cop analitzada no és aprofitada i es perd per la xarxa de clavegueram. Sense deixar les actuacions destinades a assolir l'objectiu prioritari d'estalviar aigua, Álvarez també assenyalava que es continuarien amb les campanyes de prospeccions per detectar fuites. Igualment, es preveu dimensionar el cabal d'aigua a les canonades, fer incidència en accions de pedagogia entre la població o aplicar mesures d'estalvi en equipaments i instal·lacions municipals. Cunit signa el conveni Corner per la participació en fires. Ho farà en fires internacionals i nacionals. Aquest dimarts, l'Ajuntament de Cunit va signar el conveni de participació en fires de turisme nacionals i internacionals. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona coordina cada any la participació dels municipis que pertanyen territorialment a la marca Costa Daurada a les diferents fires, així com altres accions de promoció i campanyes de publicitat en diferents mitjans a través de la signatura d'un conveni. Cunit participarà en les següents fires de turisme: Corner Nacional, Fitur, Feria Internacional de Turisme de Madrid i B Travel, Barcelona. I pel que fa al Corner Fires Internacionals, participarà a la WTM de Londres i la ITB de Berlín. El públic visitant d'aquestes fires podrà disposar del catàleg turístic sobre el municipi i així conèixer la destinació i els seus atractius per triar-la com a destinació de les seves vacances.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. Quedeu-vos perquè us ho passareu bé, aprendreu i jugarem una estoneta, que està bé així a mig matí. Tenim cita amb la doctora Ai Campeto, com cada mes, al Penedès en xarxa. Ella és la Maria Rodríguez, que ve a reivindicar el riure i el joc. Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia, què tal?
Contenta de retrobar-te, perquè farem tot això que deia. Aprendrem,
sí.
Reflexionarem.
Vinga.
Aquelles reflexions que ens fa la Maria, que dius, quanta raó que té. I per què no ho faig, si és ben fàcil? Aprendrem una miqueta i riurem, que és bo, que ho tenim molt oblidat a vegades, els grans, els ganàpies.
Sí, bueno, ho tenim allò... per quan tinguem temps, no?
Al final de la llista.
Al final de la llista. Si bé és cert que, bé, venim ara, doncs estem amb aquesta... en aquesta època, aquests dies, no?, del Carnestoltes, que ens permet una miqueta obrir aquesta bossa, aquesta caixa, on tenim les rialles i tot allò que en principi sembla que hem de deixar-ho per l'últim de la llista, com dius tu, però ho tenim, doncs, aquests dies, per sort, no?, una miqueta més a l'abast.
I no només la rialla, sinó també el joc, no? El joc de l'equívoc, de la disfressa, de fer veure que ets qui no ets...
Llarga conversa aquesta, eh? Llarga conversa aquesta del que de fer veure... Perquè, clar, en realitat, exacte, no? Penseu que al final tots aquests rituals, no?, que no deixa de ser un ritual social, el Carnestoltes, són... els creem per salut, és a dir, per salut ja no només mental, no?, sinó per salut integral seria, no?, salut mental i emocional i fins i tot corporal, no? Sabeu que nosaltres parlem aquí que som una cosa complexa i completa, no?, que no només som ment, sinó que també som això, som l'emoció i som el cos, no? Per tant, el permetre'ns jugar a disfressar-nos, a fer aquests personatges que ens permet aquesta època del Carnestoltes, ens ajuda a mantenir-nos saludables, no? I, de fet, bueno, avui t'he portat un regal.
Veig que vens amb el nas de pallasso. Sí, sí.
T'he portat una màscara, eh?
El nas de pallasso.
El nas de pallasso és la màscara.
Alguna vegada ens el dus.
Sí, això. Mira, veus? Exacte.
Ets conscient, que el portes? No pensava que es notés tant.
Com et sents? I això que no es veu, eh? Si no,
diferent,
no veus.
Perquè aquesta mica de pressió que fa, no?, el posar-te la rodona vermella, et fa conscient de que passa alguna cosa, no? I et fa somriure, no?, potser. No sé per què.
Et fa somriure, tu?
Sí. Inconscientment,
sí.
No? Clar, és que un nas de pallasso porta moltes coses darrere, no? Remou moltes coses.
Què et remou a tu? Ara mateix.
No ho sé, però m'he adonat que automàticament somreia.
Ahà.
No sé, veus?
Sí.
Ho porta, ho porta. I em costa respirar, me'l trec.
Sí, sí, treu-t'ho. Sí, la cosa és aquesta, no? De dir, com amb un element tan petit, com pot ser el nas de pallasso, ja se'm genera un canvi en mi, no?
Sí,
en la meva emoció, no? Tu deies, m'ha sortit un somriure,
sí,
no? Em permeto, doncs entrar en aquesta altra sensació, no? També. I clar, un cop ja estic dintre aquesta sensació, ja estic obrint una altra porta a una nova experiència, a una nova mirada del que em pugui passar al llarg del dia, no?
Que fàcil, eh?
És que és molt fàcil.
És ben fàcil, no?, posar-te un nas de pallasso.
A veure...
És un moment, que he fet jo, uns segons, no arriba ni al minut.
Uns segons, clar. És que ens compliquem la vida, Sílvia.
Vols dir que hauríem de tenir tots un nas de pallasso a casa, allà al calaix, i treure'l de tant en tant?
Sí.
Sí?
Sí, sí.
Però diu sèria ara, està sèria.
Ah, clar. I això que, a veure, que un nas de pallasso també és sagradíssim, eh? Els clowns no donen un nas perquè sí, o sigui... és a dir, el fet de ser clown és un dels treballs més serios que jo considero, per mi és sagrat també, no? És a dir, no qualsevol es pot posar un nas de pallasso i començar a exercir de clown, eh? Això és una cosa. L'altra cosa és que nosaltres juguem a posar-nos un nas de pallasso, que seria l'altre, no? Doncs jo sí, us convido que us agafeu un nas de pallasso d'aquests d'espuma, que són molt, molt senzillets, que tampoc no el podràs portar molta estona, perquè el que dius tu, que t'ofegues, no pots
respirar.
Sí,
costa respirar, però en uns segons ja he notat alguna cosa
un
dins
canvi,
meu, eh?
No?
Una sacsejada, sí.
Clar, i fixa, mira, ja que dius això, jo us portava avui uns deures que ja us els dic ara.
Vinga.
I és que un minut al dia, qui no té un minut al dia, eh? Per favor, no teniu excusa. Us agafeu, us poseu l'alarma del mòbil o el que tingueu, un minut, i et poses davant del mirall, eh? Poses davant del mirall i et mires un minut i pregunta't com estàs avui. I a veure què et diu, la persona del mirall, que ets tu.
Sí, sí. Eh?
Però segurament et sorprendràs, no? I al final, quan passi el minut, quan et soni l'alarma del mòbil, t'acomiades amb un somriure, no? És a dir, establiu aquesta complicitat amb vosaltres mateixos. Perquè estàvem parlant del carnestoltes, de les màscares, no? Sabeu que una màscara, aquí a vegades hem parlat, no?, dels personatges, de com anem per la vida, que ens posem aquesta... Ara, per Carnaval, ens posem físicament una màscara. Tu ara t'has posat el nas, no?, físicament. Però quan anem de diari, portem la màscara imaginària, no?
I en tenim més d'una.
I en tenim més d'una.
No només una, no?, a vegades.
Ahà, exacte. Si bé és cert que potser ens predomina una, que és la que forma el meu personatge, no?, que poden ser moltes, no?, per exemple, la persona que va de bona nena, no?, ho hem dit moltes vegades, la persona que va de saberuda, no?, de molt intel·ligent, d'intel·lectual, no?, la persona que va de passota, no?, hi ha persones que sembla que passin de tot, no?, i també és un personatge, també és una actitud, no?, la persona aquella, la que tot el temps està criticant, no?, aquella persona que tot li sembla que tot està tan malament, no?, i sempre s'està queixant. Recordeu que aquests personatges els anem forjant des de que són molt menuts per poder-nos integrar en la societat, no?, per poder ser acceptats. D'això n'hem parlat moltes vegades aquí, però sempre està bé recordar-ho, no?, que no és que estigui malament portar aquest personatge, no?, sinó que aquest personatge l'hem forjat per sobreviure, per ser acceptats dintre aquesta societat.
Inconscientment.
No? Clar, inconscientment.
No hem dit un dia, ara definiré el meu personatge per entrar en societat i conviure. No, mica a mica has anat teixint aquesta màscara o aquest personatge.
Correcte, perquè això ho comencem a fer des de menuts, no? És a dir, és com aquell... la miqueta en miqueta que es va... Sabeu els escultors que van forjant, doncs, la peça, no?, i van fent poquet a poquet, no?,
esculpint mica a mica.
Van esculpint mica a mica. Nosaltres, quan som infants, la societat, el nostre entorn familiar i social, ens va esculpint, no? I com a infant anem entenent que una actitud, una acció que jo faig com a infant està acceptada dins el meu entorn o no. I aleshores, clar, com que l'infant el que demana és ser acceptat, si veu que hi ha alguna actitud que fa que no està acceptada, doncs ja l'evita, no? Exemple, un nen que és molt emotiu i que tota l'estona s'emociona, doncs, i potser plora i plora perquè és molt sensible... I a casa seva, tota l'estona li estan dient: "Ai, no ploris, que no n'hi ha per tant", no? I el nen, l'infant, rep aquest rebuig, no?, aquesta crítica, que va aprenent aquell nen, no?, doncs a contenir-se.
A reprimir
aquella emoció, aquell plor en aquest cas, no?, que també pot ser una persona, un nano, que sigui molt explosiu i sempre estigui rient, no?, que tingui una rialla molt, molt, molt sonora, per entendre'ns, no?, molt expressiva. Clar, si a casa seva, el seu entorn, és molt seriós, li van dient això: "Ai, no cridis tant".
A casa, a l'escola...
A l'escola, etcètera,
arreu, no?
Diu: "Ui, no, és que..." O allò típic, és que aquest nen és molt mogut, no? Clar, què aprèn aquell infant, no? Que ser molt mogut no està bé en el seu entorn.
És un problema per ell.
Per ell és un problema. Hi ha alguna cosa que no funciona en ell. Ell entén això. Llavors, clar... És aquí quan comencem a forjar aquest caràcter. Bé, vaig crear el meu personatge, la meva màscara, de dir: "Ja no sóc un infant mogut", i em converteixo en un infant contingut. Amb tot el que això ens va comportant al llarg de la vida. És a dir, ens funciona perquè el nostre entorn ja no ens estaran matxacant cada dia: "És que ets molt moguda, Maria, és que ets molt moguda, Maria, és que ets molt moguda, Maria". La Maria... No? Aprendrà a contenir-se, i en el meu entorn jo em sentiré acceptada, però clar, això em portarà a un conflicte intern meu que a mica, a mesura que jo em vaig fent adulta, em generarà això, doncs, problemes de falta d'autoestima, d'entendre que hi ha alguna cosa amb mi que no va bé, perquè, clar, jo internament sento que necessito bellugar-me, però estic acostumada a contenir-me, no?
Fem aquí una aturada, un punt i seguit, Maria, perquè... M'has dit que venies disposada a regalar una sessió de risoteràpia,
sí,
que pot ser aquest dissabte mateix o un altre dia, no?
Correcte, sí, aquest dissabte tenim sessió, sí.
A Vilafranca.
Aquí a Vilafranca.
Doncs si voleu experimentar vosaltres mateixes, mateixos, en què consisteix la risoteràpia, una sessió grupal, feu-nos un truc i el primer que arribi, el 938172626, només ha de deixar les dades i tindrà aquesta sessió que pot recollir aquí a Ràdio Vilafranca mateix. Seguim, estem amb aquell infant, nen o nena, és igual, que estava cansat de sentir que era massa mogut, va entendre que allò era un problema,
sí,
i va reprimir aquesta manera de ser, per ser acceptat, entre cometes, i no estar tot el dia sentint,
correcte,
que li deien que això no podia ser, no?
Exacte, llavors aquí és quan es forja aquest personatge, que com deies tu, no és que jo triï, no? Sinó que... De manera que vas aprenent de petit a que allò és el que et funciona, no? Clar, quan som adults continuem amb aquests patrons, no? Amb aquest personatge invisible, aquesta màscara invisible, no? Que portem. I del que es tracta amb aquestes oportunitats, com poden ser quan treballem amb les sessions de risoteràpia o de coaching lúdic, quan ens entrenem en el joc, que ens ajuda una miqueta a tornar a connectar amb nosaltres. Què vol dir connectar amb nosaltres? Vol dir aturar-nos davant del mirall, això que us deia d'aquest exercici.
Aquest exercici del minut.
Sí, i realment veure què hi ha més enllà. Que més enllà de la màscara, d'aquesta màscara que jo mateixa m'he creat per encaixar la societat, i de veure realment com em sento jo en aquest dia concret, en aquell minut concret, independentment de tots aquells condicionants familiars, socials, que m'han dit de que si sóc moguda, de que si sóc massa quieta, de que si sóc no sé què, no? És a dir, i amb aquest exercici, amb aquest entrenament, sabeu que aquesta paraula ens surt molt també, amb aquest entrenament de connexió amb qui sóc jo de veritat, mica en mica em puc anar acostant amb aquest estat d'equilibri a mi mateixa, de realment reconèixer-me que sóc jo totalment vàlida, no? Amb qualsevol emoció que pugui tenir en cada dia, no? Sense la necessitat d'estar pensant de si seré acceptada pels meus pares, pels meva parella, pels meus companys de feina, etc. No?
Que tot això és inconscient, tampoc és que tu ho plantegis realment, no?
Clar, i aquí és el nostre treball com a adults, que és on estem nosaltres ara, que és el que parlem amb tu aquí, no? Aquesta recuperació del joc amb els adults per ser conscients. És a dir, evidentment, quan som infants no som conscients perquè no tenim aquesta maduresa intel·lectual ni emocional. Però quan som adults sí que podem fer aquest treball, no? Per ser més feliços al final, no? Si és que et ve de gust.
Buscant aquest equilibri que deies.
Buscant aquest equilibri, no? I aquí sí que hem de posar aquesta consciència. Per què? Perquè si jo poso consciència amb el que realment, amb aquesta mirada al mirall, de dir com estàs avui, com et sents avui, em vaig connectant amb mi. Què vol dir això? Vol dir que crec en mi, que vaig recuperant la meva força i el meu poder de decisió i d'entendre que la meva opinió també és vàlida, no? En el món, i sobretot per coses que em fan referència a mi, no? Perquè, si no, ens trobem amb allò que sempre posem la veritat del que em passa a mi en els altres, no? El que et diu un metge és el que val, el que et diu un professor és el que val, el que et diu un familiar és el que val. I, esclar, hem d'escoltar tot això, no? Sempre hem de... està oberts al que ens diuen persones que estan més preparades que nosaltres, no? Això és cert, eh? I també ens hem d'escoltar nosaltres mateixes, que és realment allò que a mi em ve de gust o allò que a mi em senta bé, perquè potser, no ho sé, jo vaig al metge, em recepten una cosa que em diuen, no, això t'anirà molt bé, però jo m'ho prenc i no em senta bé, no? Aleshores, donar-me credibilitat a mi mateixa, no? I tot això ho aconseguim jugant, també, no?
Jugant?
Jugant, clar, perquè la manera... Però si no, aquesta serietat, aquesta pesadesa de les idees, del món de les idees, ens bloqueja, eh? Perquè ens... Justament per això, perquè ens pensem que nosaltres no, el nostre criteri no és vàlid, és el que ens han ensenyat.
I preval el dels altres.
Clar. Llavors, com puc tornar-me a connectar amb el meu poder intern, no? A través d'aquest exercici i, sobretot, a través del joc, perquè el joc, quan juguem, ens dona aquesta sensació d'entendre que allò... que no passa res, que estem en un entorn segur.
Baixem les barreres,
baixem,
no?
Les barreres, i el fet de baixar les barreres, doncs, em permet realment de dir, d'experimentar. De dir, bueno, no passa res, no em jugo res aquí jugant, no? En una sessió de riso, pues no et jugues la feina, no? És a dir, tu pots mostrar-te tal com ets i no vindrà el teu jefe i dirà, ui, Maria, això...
Vinc dissabte, és un espai segur, fora de tot...
I no hi ha aquest judici, no? de fora, aquesta mirada del que seria el jutge, no? Que en aquest sentit de dir això està bé, això no està
o
bé.
O tu no ets així, tu ets aixà.
Exacte. I fixeu-vos, perdó, fixeu-vos que el que treballem, el que ens aporta aquesta, el Carnestoltes, no? Aquesta època que a nivell social... està acceptat, no? Per sort, és aquesta vàlvula d'escape, no? D'aquesta societat tan continguda, de que durant tot l'any estem tan continguts perquè no tenim aquest espai, no? No és que no el tinguem, el tenim, no? I persones potser, com jo, que m'hi dedico, no? I altres persones que realment tenen aquest treball amb aquesta actitud més lúdica i més de connexió amb si mateixa, que ja juguem a treure'ns la màscara en moments i en entorns que no cal tenir la màscara de professional o de bona nena o de què sé jo, no? I em puc treure aquella màscara per descansar i per experimentar-me en aquella Maria moguda que no m'havien deixat quan era petita. Què passa? Doncs que jo sóc feliç perquè ja visc en equilibri. M'estic permetent jugar tots aquests papers.
Tornar aquella essència i... trobar l'equilibri, no?, entre aquella nena i l'adulta que ets ara.
Exacte, no? I també amb tots els prismes, no? Perquè sent l'adulta, amb tots els prismes, també, doncs quan estic enfadada, trista, contenta, emocionada, el que sigui, no? Per tant, el Carnestoltes ens ajuda això, a experimentar, o sigui que espero, i segurament molts de vosaltres... heu participat del Carnestoltes, no? I també convidar-vos a a reflexionar, no?, realment, no?, perquè a vegades, a ser conscients, aquesta paraula que has dit avui és molt important, no?, posar consciència a què vol dir participar del Carnestoltes, no?, és a dir, em diverteix...
Ens posem transcendentals.
Sí, clar, però per què? Per treure'n el màxim profit, no?, si és que et ve de gust, si no, no passa res, però de dir que sí que té molta importància, no?, que participem de la festa del Carnestoltes, no tant en que vagis amb una comparsa determinada, no?, sinó que realment entres en aquell estat de joc, de desinhibició, d'anar amb un lloc en el qual no estàs acostumada o acostumat, o que potser no et dones aquest permís. Per tant, gràcies a que la societat ens dona aquests espais, també és molt bonic que puguem experimentar-los, no?, per això, per treure'ns la màscara, és com un joc de paraules, això, eh? És treure'ns la màscara que portem cada dia per posar-nos una altra màscara totalment diferent a la meva, a la que porto
habitual.
Cada dia, l'habitual,
sí.
I experimentar-me d'aquesta manera, no? Llavors, això, què fa? Compensa. Em compensa l'energia i em fa restar en l'equilibri. No? No sé si això us sona. Tu ets de disfressar-te, per exemple, per
no.
Carnestoltes? No,
no, fa molts anys que no ho faig.
Uh-huh.
Ho havia fet.
Ho havies fet, d'acord.
Sí, sí.
També el Carnestoltes té aquesta part crítica, no? I d'anar molt a l'extrem, no? Fixeu-vos, no? D'anar molt a l'extrem del que és el políticament correcte, que seria aquesta contenció que parlem, no? I que vivim, en la que vivim durant tot l'any, no? De restricció, i amb aquests espais de disbauxa seria, ens n'anem a la polaritat, no? D'un extrem a l'altre per trobar aquest punt mig en el qual, en principi, és on trobem aquest equilibri i benestar, finalment, no? Amb nosaltres mateixos.
Per tant, al llarg de tot l'any, hauríem de buscar aquests moments de carnaval.
Exacte.
Aquestes llicències.
Exacte.
Que es donen per carnaval.
I aquestes
que
llicències.
Que estan acceptades i ben vistes. Nosaltres hauríem d'anar trobant aquests momentets.
Correcte, sí. I aquests momentets nosaltres els trobem, jo, per exemple, us els ofereixo amb les sessions de joc, en les sessions de risoteràpia, que ens permeten això. No cal disfressar-te i sí, ens ajuden a connectar amb aquest altre polaritat, no?, que ens treu de la responsabilitat del dia a dia. I podem acabar, si vols, amb una frase del Paulo Coelho que diu: "Tras la màscara de hielo que usen les persones existe un corazón de fuego", no? Seria això, la màscara de hielo, perquè és una cosa estàtica.
Aquesta contenció
rígida.
De tot l'any.
Freda, no? I diu, hi ha un corazón de fuego, és una cosa càlida, una cosa en moviment, no? Doncs, estimats oients, si us convidem a que deixeu que aquest gel es fongui i que podeu connectar amb aquest foc del vostre cor.
Que bonic, Maria. Riure és cosa sèria, que reivindiquem
riure
sempre aquí.
És cosa ben sèria, i tant.
I si voleu tastar la riso i els seus beneficis, feu-nos un truc al 938-27-26-26. Tenim aquesta sessió de riso amb la Maria Rodríguez, esperant pel primer que truqui. Moltes gràcies i bon final de carnaval, que encara cueja.
Vinga, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Són gairebé les 11 i arribarem amb 4 anuncis i tot seguit el butlletí de notícies. Fins ara.